torna a venir per la porta de darrere a fer els seus triles. Per tant, jo el que demanaria no li veig cap recorregut. És més, jo no sé si podrien xerrar quasi de prevaricació administrativa.
Són les 4 i 4 minuts i les notícies tornen a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Heu de saber que el compositor del Rei Lleó ha demandat a un còmic per fer bromes sobre la banda sonora de la pel·lícula.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Encetar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara molt contents de saludar en Joan Jiménez. Joan, ja a les portes del cap de setmana, avui. Moltes gràcies per ser aquí. Si fins ara han jugat amb les paraules, ara toca saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
És l'hora de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol, així que ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Celestia Oliver.
Som aquí.
I Miquel Jung.
Bon dia.
Com estàu?
Bé.
Avui, notícies més de divendres, sí. Eh? Un poc més lleugeretes que...
Ja ho diuen, divendres fa bastendres. Això també se nota en les notícies.
Hem d'enfilar el cap de setmana amb un paroc d'humor. Bé, humor no ho sé, perquè un humorista no ha quedat molt ben parat després d'una demanda que li han fet sobre la banda sonora del Rei Lleó. És fantàstic, eh? Començar una hora així, ara les 4 és cap vespre, el Rei Lleó...
Sí.
Quina banda sonora, també,
eh? Convida a quedar-hi.
Sí, és bona i és molt identificativa, perquè tothom, quan sona aquesta cançó, li ve aquella imatge al cap, no ho trobeu?
Clar.
Aquella imatge del rei mostrant...
I de tothom, sí, ha escoltat alguna vegada l'obertura d'aquesta pel·lícula del rei Lleó i s'ha demanat quina era la seva traducció. Ara, 3 dècades després de l'estrena d'aquest film, s'ha tornat a posar de moda després que el còmic de Zimbàbue, Leon Morjonassi, fes aquestes declaracions a un podcast.
What does it mean?
It means...
Look! There's a lion! Oh, my God!
You're joking. That is not what that means.
That is not what that means.
That's exactly
Look, there's a lion! Oh, my God! It's a lion!
El còmic africà expressava en aquest podcast que la traducció real de la famosa cançó era la següent. Mirau, allà hi ha un lleó, mare de Déu. Aquest vídeo, ràpidament, se va fer viral per xarxes socials amb molt de comentaris de gent que deia que havia arruïnat la seva infància. I clar, el còmic va aprofitar la fama i va incorporar aquesta broma en els seus monòlegs, juntament amb altres crítiques racials a la pel·lícula, com per exemple... que els lleons, per ser protagonistes, tenien accent americà, mentre que el ximpanzés, que fa de xaman, té accent africà. The devil of love. aquest vídeo no li ha fet gens de gràcia al compositor de la cançó Circle of Life, Levon Morakev. Primer de tot, ha assegurat que la traducció de la cançó és «Salvem el rei, tots ens inclinam davant la presència del rei». Tot i que també ha explicat que la paraula Yonyama...
Sí, és això sí? Que dius a cançó. Mm. Sí.
Es pot traduir com a lleó en l'idioma zulu. El context metafòric significa realesa. Però a part d'explicar això, el compositor ha anat més enllà. Ha demanat al còmic per crear una narrativa falsa. Ha demandat al còmic per crear una narrativa falsa per aquesta obra altament talentosa, escopint damunt la seva feina amb bromes contínues i menyspreu, ha dit. Per aquest motiu, li reclama 20 milions de dòlars i sap més pels beneficis que, segons el compositor, ha aconseguit aquest còmic amb aquestes bromes.
Si ha aconseguit 100 milions de dòlars amb bromes...
No s'hi ha posat per poc, però ha demanat-li 20
milions. Com digui com ho ha fet, perquè...
No. 27 milions de dòlars, jo crec que és típic litigi nord-americà que te demanden per una morterada per després acabar pactant per no haver d'anar a judici, perquè els judicis de colles comences però no com acaben, i potser en traurà dos o tres. No ho descartem.
Clar, no, te ha d'entraurà, segur. Mm.
Ara, hola, m'heu arruïnat la meva infantesa, per favor, deixa'm ja, i ho diré en aquesta hora, espero que se m'ha permetit una punyetera vegada d'hiperventilar. És a dir, la gent té dret a fer una trista broma sense que hi hagi 50.000 persones darrere que més que pell deuen tenir vidre, que no poden escoltar a un altre parlar d'una cosa que ell els ha marcat amb una mica de broma. Fins aquí podríem arribar.
Ja m'ha fet molta gràcia el vídeo aquest, també. La veritat.
Home, i a més que s'entén que és un context d'humor.
Sí, sí. Totalment. És que és això, que sabeu que és un podcast d'humor, que aquest senyor...
Un podcast que si estàs fent el B2 d'anglès, va beníssim. Perquè s'entén tot.
Xerren molt clar, s'entén bastant.
Ara mira, ha aconseguit que l'hagi de cercar en aquest podcast per escoltar-lo sense.
Sí, però tu també, ja en parlaves l'altre dia, Xisco, que deies que en el podcast la gent se relaxa...
Allò és com una droga.
I diu coses que no...
El podcast
no
és com... Saps com aquesta gent que li posen anestèsia? Mm. I quan desperta ja hi ha gent que per contracte diu que no deixis entrar ni sa dona, ni els pares, ni segon quin tipus de personal de confiança perquè no te demanin la teva contrasenya dels teus comptes bancaris. Idò, és el mateix. Tu quan vas a un podcast no sé què passa, que la gent comença a parlar, clar, també perquè crec que duren més que un programa de ràdio. Nosaltres aquí tenim...
Això segur.
L'entrevista més llarga que feim nosaltres són 25 minuts. Per tant, si en aquests 25 minuts no mos han contat res, ja no hi ha res que gratar. En canvi, si tu deixes qualcú xerrar 6 hores... Després és fàcil pegar-t'hi d'orada i que te'n quedin 50, que tot sigui
sí,
caviat.
Sí, no,
i que a vegades en els podcasts també les coses se treuen de context, perquè te treuen un clip de 30 segons per reels d'Instagram que dius una cosa, però realment tu no estaves dient aquesta cosa que te treuen.
Hi ha gent que és molt hàbil a xarxes muntant el que antigament seria un tràiler. Sí. Després m'hi ha passat amb alguns humoristes que m'he pensat, no, és que són una bomba. Jo he d'anar a veure'ls i després ets a vos en directe.
Clar, veus 20 segons de reel
i són la decepció més absoluta de la teva història en el món del teatre.
Sí, t'ha passat això, Xisco? No m'ha
passat, sí. No, és que no me'n recordo que no m'hi ha. Sí, no t'ho diria. Però és un d'aquests humoristes que feia reels que me feien com molta de gràcia i justament se li va espanyar una aplicació on ell demanava col·laboració del públic. I sense aquest feedback, s'obre, se va desinflar, es queda talment un suflés. A quants suflés fan que tiren cap a baix? I sí, el mateix.
Sí.
Però bé, una mica més d'humor. Sí. I deixem de utilitzar sentències com has arruïnat la meva infància. No ho sé, una infància molt trista, d'ous batengut. Sí, si un doi com això te l'ha desmuntada.
I que un pot d'humor ofengui.
No, que també
que tampoc és que aquesta traducció...
I també que era el rei León.
No,
una padrina teva, no. Que el tenies allà tot el dia de vora.
Si infància ja ha passat, que dir, no,
però
arruïnada no està,
trista,
perquè ja està passada. M'hauria
de demanar com una trista pel·lícula ha pogut ser tan important que si qualcú em parla, esclar, jo que som molt d'una rubia molt legal, a mi si qualcú no li grava i doncs és igual, jo estic enfadat amb Balears quan varen fer aquí el concurs de Nakati Moya per triar la pel·lícula de Tentol va caure, crec que era la segona ronda I no per això va deixar-me de xerrar amb tots els meus conciutadans, que hagués pogut fer-ho. Però clar, som una persona madura, adulta, perquè que pensa,
que
entenc que hi pot haver discrepàncies.
T'havien destrossat sa vida.
Clar, però, clar me la varen destrossar, perquè per mi, Reese Witherspoon, és una deessa.
Però si no te sentiríem si haguessis deixat de xerrar amb els teus conciutadans.
Això, i també perquè havia d'arribar a final de mes de qualque manera, però, també t'ho dic.
És que, no és que hi hauria un silenci a la ràdio d'hores, si en Xisco no hi fos.
Va, sí, però gràcies. Jo aquesta broma la denunciaré. Veus? Jo seré com en Lebohan Morake i començaré a denunciar aquests dos. Perquè veig que funciona. I llavors, mem...
Jo no tenc tant de milions. Bé, ni un. No te podré pagar molt, Xisco.
Però bé, sigui com sigui, visqui la broma i visqui l'humor. I que pens que hauríem d'aprendre a riure de moltes coses i sobretot a riure de nosaltres mateixos. Que això mos costa molt.
Molt ben dit. Ara canviant de tema i debatrem una cosa, perquè hem de contar-ho absolutament tot a la nostra parella. Sou d'aquells que ho contau tot, que li explicau fins i tot si vos heu canviat els calcetins, o trobeu que no?
A les relacions de parella és habitual fer-se la pregunta següent. Ens ho han de contar tot? O millor ens han de guardar segons quines coses per un mateix? O la que diria mon mare, guardar són els gavatx. Això mateix investiga un estudi fet a la Universitat de Chongqing, a la Xina.
Fixeu-vos que ja començàvem a parlar d'universitats xineses, eh? Que fins ara totes eren americanes.
Ara ja seran una miqueta de Ivy League, ses de la Xina. I expliquen que compartir informació personal augmenta la satisfacció i el vincle emocional, mentre que mantenir secrets no aporta beneficis clars, diuen a la Xina.
Ara bé, la conclusió... Hi ha més coses.
Clar, ara bé, la conclusió no és tan fàcil. Diuen que no s'ha d'apostar per la transparència absoluta, més bé el contrari. Passar-se de sincers, o passar de la sinceritat al sincericidi, no és del tot saludable, perquè aquesta idea de contar-ho tot pot convertir-se en una forma d'invasió més que en una mostra de confiança. No me preguntes hacia dónde vamos, es el secreto que mejor llevo guardado. Un article a La Vanguardia s'ha parlat sobre aquest tema amb diversos psicòlegs que coincideixen en que la clau no et sabrà-ho tot i controlar-ho tot sobre la teva parella, que és suficient amb entendre el que t'explica i saber que no t'oculta res que te pugui fer mal. També diuen que la idea que s'ha de contar tot a la parella és un mite romàntic modern. S'han de tenir espais íntims perquè la relació funcioni, perquè quan la individualitat no existeix, correm el risc de convertir-nos en un ésser fusional. Els límits es borren i el jo desapareix per convertir-se en el nosaltres, que això és terrible. Nosaltres pensam... Oh, no puc. Però els psicòlegs també alerten que si els secrets que es guarden afecten el present i impliquen mals, són ferides que fan que la confiança s'acabi trencant. Clar, on és l'equilibri?
Clar, però això que diu de passar de jo a nosaltres, jo ho he vist moltes vegades.
Ah, sí.
Hi ha parelles que se mimetitzen.
Per mi això és una red flag de manual.
No
conec
ningú que ho faci. Que en lloc de dir jo, diuen nosaltres.
Nosaltres.
I se miren.
Sí, pensen igual, ho saben tot.
És que a nosaltres, no ens agraden ses bledes.
Sí.
Adéu. No m'interessau. Quan sa gent comença a fer això, jo, mem, no els he dit directament, però comença a no contestar missatges. I dir, ai, fa temps que no mos veim, ai...
És que no m'entens, fa imatges veïna.
Que és complicadíssima.
Que després que per contestar s'han de mirar, no?
Clar. Sí. No, perdona, hi ha coses molt més terrorífiques, que gent que comparteixen iCloud, que jo, en el meu cercle de 50 millors amigues, m'ha passat, i que comparteixen un mateix nígul, per tant, tots els missatges ets arriben a tots dos. Ui.
I totes les fotos, i tot.
Per tant, aquí s'ho compten tot.
Sí.
Aquí s'ho compten més del 100%.
I a vegades, parlant-ho, la conversa era, no, és que no tenim res a amagar. I li dic, és que no té res a veure que tinguis res a amagar. És que potser estàs preparant una sorpresa i no t'has de comprar un mòbil vis per poder organitzar una festa d'aniversari. És que contar-ho tot.
Envia un missatge confidencial que no li pot contar.
No, per exemple, jo què sé, el regal de Nadal.
Però no només és això, que no cal explicar-ho tot, no. Absolutament tot. Avui m'he comprat un paquet de mocadors. Quina marca de mocadors trobes que m'he de comprar? No, hi ha gent que ho consulta absolutament tot en la seva parella.
I no fa falta.
Jo vull una parella que s'afinsi en els mocadors que hi ha que nostre, I si un dia li dic, Ropit, necessit moquedors, sàpiga quins són.
Perquè tu, quan te moques, necessites un moquedors concrets o t'és igual la marca.
No tenc per què explicar-ho, però t'ho contaré. M'agraden molt uns que duen aloe vera. Perquè si te moques, si te moques molt, el nas se te ressent. Mm. Per tant, si tenen una mica d'aloe, el manco protegeixer una mica més el que són ses narius. Mm-hmm. Que però això sempre va bé.
No coneixeu pres que tot el dia et s'envien àudios de WhatsApp i sí, se diuen, sí. Estimat, avui he fet això, sí, sí. I després he xerrat no sé quin... I
m'ho m'ha son... dit, no sé què, no sé quan que, no són aquesta que... Eva?
Ara miren, sopa, miren el mòbil, si que miren el mòbil i cada un mira el seu Instagram.
Clar, perquè ja s'ho han contat tot.
Clar. Mm.
No, i que també contar-s'ho tot està molt sobrevalorat. A mi hi ha coses de sa vida, del meu ròpid, que si m'haig de compte, benvingut et siguin, però no, és que avui he venut a plaça 40 quilos de tomàtiques. Enhorabona, no ho sé, tampoc necessit.
Bé, repercuteix.
Clar, he xerrat amb el meu proveïdor i avui demanarem cebes, mangos, alvocats, i com que no tenen prou enciams, n'he comanat una caça per si de cas m'aquest sense. Tampoc necessit saber quina és la llista de sa compra que fa, o si té un amic que li explica qualque cosa que m'interessa molt, aquest meló que ha encetat en Junkers. Quan tu contes un secret a una persona, automàticament li contes a sa seva parella. Ho dic perquè també hi ha moltes parelles que te diuen t'aguardaré el secret, però li he de contar a sa meva parella perquè m'ho notarà. I dius, escolta, clar, el cercle del secret se va escampant com una taca d'oli, perquè el seu amic pot ser superdiscret, però la seva parella pot ser un paner foradat. I aleshores ja han begut oli, no?
Ja pens igual. I si li contes un secret a una persona, no fa falta que ho sàpiga.
Si un amic t'ho conta, una amiga, un amic, sí. No tens per què haver de contar a la teva parella.
Perquè tu, Celestine, quan estàs en parella, ets de contar tot i enviar missatges tot el dia, ho dic perquè Balear s'ha de fer un fil ara de com funcionar.
No.
I tu, Xisco, tens secrets? Amagues coses?
Amagar coses no, però tothom té una part íntima i privada que no vols compartir ningú.
I quina és la part fosca d'en Xisco Nadal?
Ara, és a dir, no la compartes, que no sé molt ràpid, però, i la compartiré ara a la ràdio pública de les Illes.
És que no has de contar què has fet des de que t'has aixicat, quin camí has fet per arribar a la feina...
I a part, que també te posen... I no només en parella, també en família. Hi ha vegades que te fan coses que te molesten i que no verbalitzar-les és una molt bona manera de passar-hi per sobre. Perquè si tu ara, per exemple, t'has enfadat amb ta mare, amb la teva germana, i ho expliques, a vegades se fa una muntanya d'un doi que tu aquest doi se te pot passar, i si no ho has dit, si no ho has confessat, la propera vegada la relació torna a estar en aquell punt de partida i no notes que hi hagi cap tipus de cosa pendent. Per exemple, jo és que això de veure-ho explicar tot, a mi m'acosta molt gestionar-ho. Hi ha coses que no m'interessen. Mm-hmm. Mm-hmm. Sempre que no siguin coses greus, que necessiten de la teva ajuda, jo què sé, que qualcú tingui un problema, sempre portes obertes. Mm-hmm. Però no ho sé, tot.
Has de contar
tot.
Coses importants. I que siguin importants per sa parella, no? Mm-hmm. Per sa relació de parella.
Perquè, per exemple, tu què consideres important?
No ho sé, però no tot és necessari de comptar.
No, però jo ho dic per l'audiència, perquè tinguem exemples.
I si vols guardar el secret de coses, clar, segon que...
Clar, perquè, per exemple, si estàs en parella i passa qualcú per davant i dius, ai, quin jove més curro...
Clar, depèn de la relació que tinguis.
Això s'ha de verbalitzar o no? Sí, però mem. Una cosa és que tu diguis, ai, quin jove més curro.
Jo crec que no fa falta per verbalitzar-ho.
I una altra cosa és que diguis, ai, quin jove més curro, tenc un pensament concupit sent. Dius, tampoc cal, o m'he determinat, si tu passa una persona i te l'imagines, en segon quina situació, avaria ser teu parella. M'acabat d'imaginar, no ho sé,
però
cal.
Veus en Jacob Elordi, mira, que és de guapot. No passa res.
No.
Per dir això.
Sí, però no és el mateix. No és el mateix veure en Jacob Elordi i dir quin foc en ses a que venguin de fer el gallego i dir quin foc en ses perquè el tenim aquí de dins. En Jacob Elordi el tenim a Canatix, no el trobarem mai. En canvi, en gallego pot ser una tentació. Clar, és que no és el mateix, companys. En això
però us poden fer mal.
Evidentment. Què guanya una parella hipotètica que de qualcú que faci feina i vetres que se trobi en gallego i el trobi guapo? Que diu en gallego, jo què sé, pot dir en Jordi Suárez de xiu-xiu. És a dir, ell per no focalitzar amb una persona. Què guanyant sabent que tu trobes un company de feina atractiu?
Ona Marga
Cifra. Jo penso sempre en les meves coses. Jo Ona Marga Cifra faria ganxet. No faria respost. Per tant, jo vaig a lo meu. Però és cert que guanyes la teva parella sabent que trobes un company de feina atractiu. Això no formaria part del secret o de la teva part privada. Debats, no?
Sí, sí.
Debat molt gros.
No estic molt d'acord amb les universitats xineses. Si tot és nivell d'investigació és aquest...
És que són gustos personals.
Potser continuarem...
Universitat de Sant Petersburg. Depèn de cada parella, depèn de tot. El que jo estic d'acord amb això de que no s'han de mimetitzar, no han de ser un, sinó que cada un ha de tenir el seu espai.
Jo, per lo que he vist, totes aquestes parelles que acaben mimetitzades o totes aquestes parelles que opten per aquesta espècie de sincericidi entre ells dos, no solen durar gaire. Arriba un moment en què és un pas que no se pot dur a una relació. Tothom ha de tenir una parcel·la de secret, perquè si no és que deixes de ser tu
i
deixar de ser un individu.
I a part és perdre personalitat, no?
Sí. No, i quan se separen, allò és un drama.
Sí, sí, hi ha un buit molt gros.
Quan te pot fer una idea.
I no per un buit, sinó perquè hi ha una altra persona que atresora fins i tot els més mínims detalls de la teva persona.
La teva quan... contrasenya d'Instagram i tot.
Per exemple, no, però que quan l'amor funciona és meravellós, però coneixes a qualcú quan te separes, per exemple, que és quan treuen el verdader jo, que ja no han de camuflar. Per tant, jo aniria alerta.
Exacte.
Sempre hi ha secrets, encara que siguin insignificants, sempre
exactament.
Hi ha secrets. I sempre n'hi ha de secrets.
I dois.
Coses dois, sí, que no són necessaris que
mos han de guardar.
Per exemple, avui t'agrada el color blau i demà t'agrada el color vermell. Li has de dir a teva parella, avui estic roig. No, és que no cal.
Quan t'aixeques, quan t'despertes.
Com el mostre de colors. Avui m'he aixecat lila. Jo què sé, és que les coses varien i canvien, no passa res.
Bé, si voleu més informació, aquest estudi a la Universitat de Chongqing, a la Xina, ha fet aquest estudi.
O si qualcú vol opinar, que vengui un dia aquí a Tentol i tornant a veure el tema,
sí, sí,
i fem un àgora obert.
Ja sabeu que en Xisco li agrada molt que la gent conti aquestes coses.
Evidentment. És que, de veure, no t'ho puc tractar bé. Avui m'he sentat amb en Celestine i t'he deixat tot un lliure i necessites el salseo.
Sí, sí, sí.
Bé, salseo si existís en català.
Salseig.
Sí, sí.
També val la seva teada. Bé, acabam amb música, perquè és divendres i hem de parlar de l'On Season Fest, que avui comença i ens ha el cap de setmana. Deixa que passe lo que tenga que pasar, nena, deixa que passe porque va a pasar igual. Deixa que passe lo que tenga que pasar, nena, deixa que passe porque va a pasar igual.
Sí, hi ha un bon trull muntat aquest cap de setmana a ciutat. Arriba la quarta edició de l'On Season Fest, que se celebra al Parc de la Mà, i amb entrada gratuïta el festival ofereix 3 dies de música ben variada. Tot començarà avui a hora baixa, a les 5, amb una festa anomenada El Gran Sarao, que reunirà DJs com Free Meeple, Sores Tiercol, Ain Losange o Anto Cabanelles i Biel Castell.
Ah, mira, Anto Cabanelles i Biel Castell els
són
han de convidar.
Són Instagramers de moda ara mateix, sí, sí.
Els han de convidar a Xisco Nadal, perquè és una parada de DJ jockeys, que a més mostra molt la seva vida, sí, personal, sí, per Instagram. Un dia els convidarem.
Un dia xerrarem amb ells, com és això de ser DJ i Instagramer a la vegada.
I d'explicar les coses.
I si tenen secrets?
No ho sé.
T'he de dir que amb els seus seguidors d'Instagram no en tenen massa. Oh, sí? No ho sé, però vaja, que mostren coses.
Mostren moltes coses, sí, sí, sí. Demà és el torn dels concerts en directe amb el Setsi Zebras, que és aquest grup que estem escoltant de fons, que hem escoltat per encetar aquesta notícia. Com a cap de cartell també hi seran presents la banda Venkman i els madrilenys, també enèrgics i emergents, Sobre Cero. Hasta que el mundo estalle. Sus sol pagaremos con el ruido y enfado.
El vespre de dissabte acabarà amb bon ritme en DJs com en Sideways i diumenge migdia serà el torn de grups mallorquins amb l'On Season Vermouth a la partida de les 11 del matí i actuaran The Ripples, Comodo García i Negra.
Perdona, se t'acaba el gelat. És un corneto espectacular. Jo aquest estiu el vull passar amb tu, jugant a truc de vora la mà. Jo volia menjar-me els teus ulls mentre tu menjaves un gelat.
Per posar aquest remix d'en Sideways d'una cançó de Negra, ja que hi són tots dos en el cartell. Sona bé, no? Sona el cap de setmana.
És que quan tocar un remix...
És que ja és bo.
Amb un gelat.
Home.
Ara em menjaria un de gelat. Avui que...
Jo també.
De què?
Un gelat.
No ho sé.
Ah, de... No
bé farà aquest cap de setmana.
Sí,
per
sí, sí, per això...
Però avui fa...
Perquè pot segurar neu, avui demà t'ho ha dit Albert Arder, que pot segurar neu a 600 metres.
Sí, sí. Demà, demà vespre, diuen, no?
Tot depèn de la confluència de la massa d'aire calent i la pluja, calent no fred, i la pluja, si s'ajunta tot i hi ha la tempesta perfecta, tindran neu.
Xisco meteoròleg, eh? Això no, sí que no m'ho esperava mai.
Xisco que escolta, m'ho han explicat avui de matí.
Menys si la neu no ha fet en aquest On Season Fest, perquè això no acaba aquí. Diumenge també hi ha muntat una hora bauxa, ho direm així, organitzat per Jugend, i en el qual hi actuaran DJs com Mandamor, Nick Curly, Alex Caro o César del Río, entre molt d'altres.
No coneixem ningú, però no. En tot cas, molta música, molt de DJs en aquest festival.
I sempre està bé una festa gratuïta on que la gent hi pugui anar. Sí.
On Season Fest, això que és per encetar la primavera, no?
Sí, entenc? Per encetar la primavera.
On Season. El Parc de la Mà de Ciutat, si heu passat a Vallstrull, és aquest festival
que hi ha organitzat. Xisco ha dit que hi anirà, ho anar a veure...
Primer teatre i després una mica de On Season.
Jo t'haurà de fer un parell de fotos amb la gent...
I vaig anar a veure, i molt bé, dues horetes, d'espectacle, ho dic perquè te consciencis de que dura dues hores.
M'està donant entendre que he de dormir abans d'anar-hi. Gràcies.
Ea
descans.
Ves-hi descansat, no, tot junt.
Tot seguit.
Tot seguit, sí.
No, és que s'obre una nit al poble, s'ha de veure que la vaig veure, va durar dues i mitja.
I d'aquestes
perquè si mateix hi ha algun senyor tex.
Sí, hi ha moments molt bons, una adaptació que està molt bé. Que ja m'ho contaràs dilluns, perquè no vull fer spoilers, que encara queden dos dies de l'enemic al Teatre Principal de Palma, que, per cert, avui també ha aprofitat el Teatre Principal de Palma, que és el Dia Mundial del Teatre, per posar nom a tres cadires més del teatre. Una crec que és Llorenç Villalonga, ara ho dic de memòria, ho cercaré, si no. I una altra en Blai Bonet, i una tercera.
En Paquita Bové també li han posat. Uh-huh. En Margalida, ara no me surt el nom, que era taquillera de Seta Principal, que he trobat un detall preciós.
Ai,
avui que parlàvem de les diferents feines que conformen el món del teatre, perquè si qualcú no ven entrades i s'encarrega de donar-te estiquet perquè puguis passar, potser el teatre no estaria tan ple. I molt bé, no sé, se n'han posat un parell i... Tant de bo, totes les butaques tinguessin el nom de qualque personalitat destacada del món de la cultura.
Butaques in memoriam, se diu. Efectivament, Paquita Bové, Francesc Bosch...
Leona Di Marco, també.
Margarida Sastre, Leona Di Marco, directora teatral, Joan Pere Zuazaga, Catalina Mas, una soprano, Aguiló de Càceres, Encarnació Vinyes, Martí Maiol, Pilar Casanova, Llorem Moyà, Francesc Mateu, conegut com a Wetam, o Blai Bonet. Ara ja tenen, si vos seis, Ventura, avui anava al teatre, i vos seis a la cadira de Martí Maiol, no ho sé. Xisco, ja t'hi fixaràs.
Encara no sé quina cadira tinc, m'hi fixaré.
Molt bé, què he dit? Ara feim un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
Hola, soc la Francina i el meu moment tèntol és quan surt de la feina i vaig a prendre alguna cosa amb les meves amigues.
IB3 Ràdio és actualitat.
Amb dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Com es diu catering en català? Catering és un mot anglès que s'ha adaptat al català amb la forma catering, amb accent damunt la A. Amb aquesta paraula es designa la menjada o àpat de grup que elabora una empresa especialitzada, que s'encarrega de preparar-lo i, generalment, de transportar-lo i servir-lo al lloc acordat. El servei que ofereix l'empresa rep el nom de servei de catering, o simplement catering, i se sol sol·licitar per esdeveniments, no aconteixements, com ara festes, reunions, casaments o actes d'empresa, entre d'altres. I terme explicat, terme acabat.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Són les 4 i 35 minuts i ara vos hem d'explicar que el menorquí rudimentari té disc nou, se titula Mala herba sempre creix i el presenta demà a Factoria de So, Santa Maria.
Adala i rudimentari, una vegada més. Passat sa massa, baixat es plata sa plaça i ja saps què passa. Sa cosa està que crema, quito crema, de dins sa crema catalana i se'n llamada met suprema. Dic que crema, quito crema, posam sa taula i tothom us demana cuera. Sa cosa està que crema, quito crema, però el nostre son és per tothom, és per qui estima aquesta
sèrie. Ara escoltau Crema i Encimada, una de les cançons de Mala herba sempre creix, de Rudimentari, que canta en Badala. És el tercer disc i retorn del menorquí Guillem Llorenç, un nou pols d'arrel, lluita, resistència, consciència col·lectiva i esperança, sobretot a ritme de reggae. Demà el presenta Factoria de So, a Santa Maria, dia 2 d'abril el duo La Mirona, de Girona, i dia 10 al Teatre del Casino de Ciutadella.
I nosaltres el volem saludar abans d'aquest concert de Santa Maria. Guillem Llorenç, com estàs? Benvingut.
Bones.
Com molt va?
Bé, i vosaltres?
Molt bé, que ja has arribat a Mallorca, encara no.
No, encara no, encara no. Avui, res, participes, concert que fa a Dala, precisament, a Barcelona. I, bueno, feim pinya amb ell i ja toca. Demà matí partim.
Molt bé. Demà per presentar aquest disco nou, després d'un temps de silenci discogràfic, amb Llorenç, Guillem, perdona, com gran Guillem Llorenç. Llorenç és el llinatge, entenc, no?
No, no te preocupis.
Poses nom compost.
No, 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 exacte, és llinatge, sí. Llinatge Llorenç, a més a final. I no, pues sí, el que deia és que, bueno, després d'un temps de calma, de pausa un poc necessària, ja era hora de tornar a treure música, tornar a posar, a engrassar la maquinària i molt contents de... que arribis dia ja, de demà presentar, tornar a pujar un escenari, més a Mallorca, que és segona casa nostra, i molt content.
Mm-hmm. Que bé. Clar, parlàvem d'aquest disco nou, Mala herba sempre creix, és el títol que li has posat, per qualque cosa en concret?
No, bueno, és un poc aquest doble sentit, no? De... tant personal com el projecte de Ruimentari, de totes les dificultats que, és un, no? De... que comporta d'un projecte bueno, autogestionat o precàriament conviure entre no, dues vides paral·leles, que és la teua feina que te dona de menjar i després acabes i t'has dedicat temps a tirar endavant un projecte musical. Uh-huh. Però que davant totes aquestes dificultats, això, no, ho hem fet, hem tornat a fer, com dèiem, de tornar a treure música i som un poc això, no, aquella mala herba que la dones per morta, que està enterrada, però que sempre ressorgeix d'una llavor. I volem pensar que també això, no? Que sigui un missatge col·lectiu, òbviament, per qui s'hi pugui sentir representat o representada, però que tingui aquesta força, de força col·lectiva i de ser aquestes males herbes també en temps convulsos, on veiem que això, no? Que és més necessari que mai que tornin a rebrotar canvis i tornem a conduir situacions que feia molt que no veiem i que, per desgràcia, són notícia del dia.
És un disc, ara no sé si dir-te Guillem o Rudimentari. Se me fa estrany, quan té nom artístic.
No, com vulgui. Mira, i aquí me diu Rudi, i queda entremig.
Perfecte. Idò, Rudi, aquest Mala Herba Sempre Creix són 10 cançons on hi havia col·laboracions com aquesta que has fet amb Badala. Amb Badala, no sé si ha participat molta gent més en aquest disc.
No, la veritat que com a veu principal, no? Només en Guillem Nadala. Però sí que després vam bueno, comptar amb dues amigasses meues que els vaig liar perquè vinguessin a fer de coristes i no em puc estar més content que la seva veu surti de tot el que porten les seues veus. Però no, aquestes són les veus que apareixen al disc.
Clar, Gerardena Margalida, vens d'un temps de silenci discogràfic. Com ha estat tornar-se a posar a fer cançons? És com aquell que va aprendre de nina a anar amb bicicleta, surt d'una manera orgànica, natural, i tu ja tenies ganes de crear i de fer música?
Sí, però bueno, jo sempre dic que sóc dolentíssim per escriure. M'acosta molt acabar les lletres, acabar content... I bueno, no, és la veritat que això, no? Al final, tinguent tant de temps, és el que necessitàvem per diferents motius, però aquest era un, no? De poder escriure des de la calma, poder crear l'estudi amb temps, sense massa tempos que al final sempre acabes tenint, però un altre ritme i crec que això es nota, no? Mm-hmm. Que ho hem pogut reposar, ho hem pogut revisar 50.000 vegades... I m'ha anat molt bé, la veritat.
I Guillem, ara que s'usa tant rap, reggaeton, la música més urbana, tu te decantes per reggae? És una aposta personal?
Mm. Ah, perdona, pregunta.
Sí, t'ho demano.
Sí, a veure, sempre dic que som un xiflat de la música jamaicana i, bueno, sabem... Que no és fàcil, col·locar-nos en un circuit on òbviament predominen música que són tendències i aquesta no és una tendència, és obvi. Però bueno, també jugam un paper de ser, no? de ser una alternativa en aquestes tendències, igual que altres músiques, òbviament. Uh-huh. Però bueno, no? De poder crear espais diferents, no? On tinguin cabudes altres ritmes, altres sonoritats i també altres missatges que crec que no són tendència com els que intentam transmetre.
Mm-hmm. Com seràs directe? Perquè supos que Guillem Rudimentari vendràs acompanyat d'una banda demà a Santa Maria i també a Girona i a Ciutadella.
Exacte, sí. Rudimentari sempre sí, va en banda. I la veritat que moltes ganes i qui no m'ho hagi vist sempre dic que val la pena venir a un concert només per sa banda perquè no, són musicassos d'experiències jo amb projectes increïbles que em mir i tenint-los amb jo que m'acompanyin és un plaer absolut i és increïble sa feina que aconsegueixen fer d'entendre'm de ses idees meues i la preparació del directe, estic molt content de poder tornar un concert ple d'energia, que qui es pensa que reggae és avorrit o és lent, que es prepari, perquè...
No, no, no. Dos vents, també, m'imagino. Sentim trompetes, trombó, no ho sé.
Exacte, sí. Sí, venim amb en Quim, el saxofonista, i Nugo, el trombó. Okay. Fèiem aquesta secció de dos vents.
De dos vents. Uh-huh. I, com dèiem, demà toca a Mallorca, Santa Maria, també tu vas a Girona, i llavors a Ciutadella, a casa teva. És més difícil jugar a casa, a tua casa.
No, la veritat que, bueno, sempre hi ha un poc aquesta pressió, no?, de bueno, de que tot surti bé i quan jugues a casa, pues això, no?, hi ha aquestes dues versants de dir, ai, que tot surti bé, però a la vegada jugar a casa, és casa, no falla, sabem que superagraït sempre de que mos respon superbé el públic i jugam en família, al final.
I de Guillem Llorenç, moltíssimes gràcies. Ell és Rudimentari, aquesta banda. Una ferrada forta.
Una ferrada, que vagi molt bé.
Gràcies. Acaben de treure nou disco, se diu Mal Herba, sempre creix.
Sistema fatal, digue't si ho vols normal. Penes un pan cant i implores, però tu res dins es pol. Aquí no hi queda moral, sistema piramidal. Li diuen democràcia i primer van els de dalt. Aquí qui plora no és qui mama, només es mamen drames. Boques mortes de set i d'altres veuen sense gana. Qui la fa no la paga i qui paga no és qui mana. Manen corones brotes de sang que rodin, rodin, rodin. No sé com, tu he de dir. Rodin, rodin, rodin. Que rodin corones si no n'hi ha per tothom. Com tu he de dir, com tu he de dir.
Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
IB3 Ràdio és memòria.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Abans d'acabar aquesta hora, vos hem d'explicar que el documental sobre el dissenyador de moda de Calonge, Miquel Adrové, ha guanyat el Premi Millor Documental de Moritz Fickdock al Festival Internacional de Cinema i Moda de Barcelona.
The first thing that was immediate about Miquel was there was a lot of fuck this, fuck that. He was really punky. Miquel and I had a conversation and he said, I really want to design my own collection. Sometimes things happen at a certain place, at a certain time, and they're magic, right? A show on the Lower East Side of a guy untrained...
Això és un fragment, ara sí, de The Designer is Dead, del cantàbric Gonzalo Ergueta, que ha guanyat el premi a millor documental de la secció oficial del festival Moritz Fickdock, com dèiem, per l'experimentació estètica i per qüestionar el sistema de la moda, segons ha valorat el jurat respecte d'aquest documental sobre el mallorquí Miquel Adrové, qui va conquerir, recordem, les passarel·les de moda del món des de Nova York. Premi Nacional de Disseny de Moda el 2018, el prestigiós premi Perry Ellis del Consell de Dissenyadors de Moda dels Estats Units, Adrové El 9 de setembre del 2001 va presentar la seva col·lecció Utopia, un homenatge a la multiculturalitat, en un recinte escolar del Lower East Side, Nova Yorkès, reconvertit en un pati àrab. Dos dies després queien les Torres Bessones i la seva carrera en auge també queia fins a aïllar-se del focus mediàtic des de Caseva a Calonge.
Un agraïment que volem donar, sobretot també, donar-li l'enhorabona per aquest premi a en Gonzalo Ergueta. Com anem, Gonzalo, director d'aquest documental? Com estàs?
Hola, què tal, com estàs?
Molt bé, enhorabona. Supos que estàs molt content.
Molt content, molt content. Sí, y también no solo hemos ganado el Moritz Fit Dog, sino que también hemos ganado el FIFA en Canadá, que es el festival más grande de películas dedicadas al arte. O sea que llevamos una semana muy buena. Qué y el 10 de abril a cines, o sea que muy, muy motivado.
¿Ah, sí?
Doble enhorabona.
¿Arriba cinema ya, Gonzalo?
Gracias, sí. Y se va a proyectar también en... Esto no sé si me lo dejan decir, pero en los cines Augusta de Mallorca creo que la van a poner el 10 de abril.
Mm-hmm. Beníssim.
10 d'abril.
Ja ho revisarem i ho recordarem quan arribi la data, perquè alguns afortunats el van poder veure a l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que va ser estrena absoluta, Gonzalo, d'aquest documental, que va ser també ja en el seu moment molt ben rebuda, la pel·lícula, no?
Sí, no he entendido muy bien. Perdóname, que no hablo mallorquín. Me encantaría, ¿eh? Lo he escuchado mucho en los últimos 4 años.
Normal,
¿eh?
Claro. Perdona, Gonzalo, ¿no? Que además viniste aquí a la radio a presentarnos el documental. No sé si te acuerdas, antes de presentarlo, sí, claro, en el Atlántida, y que fue todo un éxito. A la gente le encantó.
Sí, la película. De hecho, también ganamos en el Atlántida y la película. La verdad es que con las pocas proyecciones que ha tenido ya está funcionando muy bien. Yo creo que la gente está conectando con ella y bueno, después ha sido un proyecto que la realización ha sido bastante larga y la verdad es que como que entrar en esa última etapa de compartirla con el mundo y llevarte un feedback tan bueno, pues la verdad es que muy contentos.
¿Y Miquel qué dice de todo esto? ¿Lo sabe?
Sí, Miquel, ¿qué dice? Miquel es una película desaprobada por él y Miquel ha compartido la película en sus redes. Sé que él ahora, por ejemplo, él está mucho en toda la parte de un poco todo el activismo que está haciendo a través de redes. Y a él sé que le hubiese gustado también entrar en eso, pero bueno, la película también la grabamos hace 3-4 años en las que yo creo que nuestras conversaciones iban sobre otra cosa, ¿no? Pero en general la ha apoyado y cuando proyectamos en New York, él mandó un mensaje al público y nos dio las gracias y apoyó el proyecto. O sea que estamos muy contentos también con eso.
También es un documental, Gonzalo, que hace como una trayectoria, una visión de la trayectoria de Miquel, que aunque la conozcamos, viendo el documental te haces una idea de la importancia que tuvo Miquel de Drobé en el mundo de la moda.
Eso es verdad y yo creo que también eso era lo que queríamos reivindicar con la película, porque tú piensas en Miguel Adrover y hay gente que dice, bueno, es un diseñador más y no es así. Miguel es una persona que sobre todo en Nueva York, que es una de las grandes capitales de la moda del mundo, se le considera una de las grandes figuras, incluso a la altura de alguien como Marc Jacobs. Y prueba de ello es que cuando fuimos a Nueva York hicimos un sold out absoluto en el Village East, que es una de las salas más grandes. Vino a presentar la película Chloe Sevigny, que es como un icono de la moda y una actriz que ha estado en el top durante los últimos 20 años o 30. Y ella, yo el primer día que la conocí, iba vestida con un traje de Adrover de pies a cabeza y yo aluciné. Y ella me dijo, es que Miguel Adrover es mi diseñador favorito. Mm-hmm. Me quedé como alucinado. Digo, wow, no es una cosa nuestra, sino que más allá de nuestras fronteras lo valoran. Y, por ejemplo, el desfile de Moschino de este año, que ha tenido muchísimo éxito y que se está considerando como el mejor desfile de la temporada, el diseñador al final sale con una gorra de Miquel Adrobé. O sea que para la gente que sabe, lo valoran muchísimo, sí.
Gonzalo, desde su auge mundial, desde su apogeo hasta su caída y renacimiento, su aislamiento aquí en Mallorca, su vuelta a Mallorca, ¿qué es lo que más te atrapó, te entusiasmó de su trabajo y de la vida de Miquel Adrobé?
Bueno, para mí de lo que más me entusiasma de Miquel es que él es una persona trabajadora y es una persona que está constantemente inspirada. Y Miguel no llegó a Mallorca y se quedó de brazos cruzados. Miguel se tuvo que renovar todo su lenguaje, tuvo que descubrir una nueva forma que era la fotografía y día tras día ha estado trabajando para llevar a cabo su lenguaje artístico al mundo, ¿no? Y para mí, que una persona que después de que... Él dice, ¿no? Él rechaza el camino del éxito, pero decide tomar el camino de expresarse y de hacer las cosas a su manera, me inspira como esa persistencia, ¿no? Que es como muy... Es como de carácter muy mallorquí, ¿no? Como de pa'lante y sin parar, ¿no? Sí. Y yo creo que... Eso es lo que a mí me inspira, ¿no? Que muchos nos podríamos haber deprimido y hacer el mongi y esta persona es como, no, yo me vuelvo a mi casa y voy a seguir y por mis huevos voy a lograr hacer algo a pesar de que ahora no tengo ni un atelier y no tengo a nadie que me ayude y estoy yo solo, pues lo hago. Y eso es... Yo creo que es la gran lección de la película, ¿no? De verle trabajar sí. En el día de hoy.
Y estos dos mundos que hablas se ven muy reflejados en la película porque es como los flashes, los focos, la fama, el éxito cuando está en Nueva York y luego la soledad, el pensamiento,
el recogimiento en casa, ¿no?
En casa, en
Mallorca, que de hecho siempre ha tenido presente Mallorca, incluso estando en Nueva York.
Hombre, Calonja es para él lo más importante, eso está clarísimo, y él en todo momento ha reivindicado muchas cosas. Y de hecho el génesis de todo es un Mallorca natal. Y sí, son dos mundos, pero es que al final dices, ¿cuál es mejor, cuál es peor? O sea... Lo peor de todo es que tú ves el mundo en el que él vivía antes y supongo que ese es el mundo del éxito y de la fama y tal, y piensas que es mejor, pero hasta cierto punto dices, no lo sé. Yo ahora, Miguel, es verdad que ahora no tiene la fama y todo, y bueno, tiene la fama en realidad, pero como que no nos ha subido a esa idea del American Dream, pero él ahora es un artista libre y tiene su propia moral y tiene su integridad y eso no se lo toca a nadie. Y yo creo que muchos artistas que están con todo ese American Dream no pueden decir lo que piensan, ¿sabes? Y Miguel sí puede. Entonces, yo creo que de cierta manera él ha ganado su batalla, ¿no? Y creo que es importante también decir eso.
Uh-huh. Gonzalo, ¿tú cómo convences a Miquel para hacerle un documental?
Pues no lo sé muy bien. A día de hoy es una de las grandes cosas. Yo no entiendo... como lo hicimos, pero lo logramos. Yo hablé con él durante un año entero.
Porque fácil no sería.
No, nada. Yo estuve hablando con un año, convenciéndole, llamándole cada semana. Después de un año fuimos a hacer un primer test y la verdad es que el rodaje fue un poco difícil porque, bueno, Miguel de verdad es un ermitaño y vive en su casa y no ve a mucha gente. Entonces, de repente aparecer con 7 personas de cámara pues no fue lo más fácil. Pero bueno, acabamos el rodaje y después de ese rodaje yo monté un prototipo de lo que sería la película y se lo enseñé a Miguel. Y Miguel entonces ya accedió a dejarme hacer la película y fue muy generoso porque me dejó hacer la película que yo quería y la verdad es que estamos todos muy contentos y creo que a nosotros... pues nos ha permitido contar una gran historia y yo creo que para él le permite a su público también conocer todo su trabajo pues desde un ángulo pues un poco más distinto, ¿no?
¿Cómo os conocisteis con Miquel?
Yo con Miquel porque le escribo un email. Yo le escribo un email y él me llama de vuelta porque tenía mi número de teléfono en la firma y él me llama originalmente para decirme que no quiere hacer nada. Y yo,
bueno, al menos
y yo,
te
claro, llamo. Yo me paso una hora en el teléfono con él y digo, bueno, a ver, si no quieres hacer nada, no me llamas, ¿no? Entonces fue un poco como, y a raíz de eso le dije, bueno, yo te llamo la semana que viene. Y poco a poco, pues...
Y así un
pues,
año.
¿Y en ti, cuándo despertó esa admiración, esa fijación por Miquel y hacerle este documental?
Yo estaba en 2018, yo vivo en Nueva York, y yo en 2018 estaba haciendo... Yo trabajaba un poco en moda, yo llevaba una parte de diseño y comunicación en un momento como muy interesante, que fue cuando un poco yo estaba trabajando en Adidas Originals y estábamos llevando un poco como mezclando el mensaje del sportswear con un poco la calle, ¿no? Y yo veo un documental sobre Alexander McQueen y lo mencionan. Y entonces me apunto su nombre en el móvil y luego lo busco. Y de repente para mí el shock fue como, wow, en la misma ciudad donde yo vivo, un español hace 20 años revolucionó todo y como que yo decía, todo el trabajo que yo estoy haciendo ahora es como con Adidas, es como la versión cutre de lo que hizo este señor hace 20 años, ¿no? Porque Adidas y todas estas marcas están intentando conectar con las culturas, con los, ¿sabes? Con las diferentes comunidades que hay dentro de la ciudad, pero lo hacen de manera artificial, no lo hacen con un diálogo directo. Y de repente yo veía el trabajo de Miguel y digo, es que esto es un diálogo directo. Esto es una persona que es parte de la gente que retrata, ¿no? Y de hecho eso es lo que más me chocó al presentar en Nueva York, que es que gente como, por ejemplo, Shane Oliver, que es uno de los grandes diseñadores de ahora afroamericanos en Estados Unidos, me escribieron en plan dando las gracias por haber hecho la peli, porque me decían, él es uno de nosotros, ¿sabes? Él no era la marca europea de dueño multimillonario que vino a aprovecharse de nuestra imagen para su propio beneficio. Este era un tío que vino porque quería que todas las culturas fueran una voz cantante. Y de la misma manera que obtuvo el éxito por ello, cuando le quemaron, el tío no paró. Y en su penúltimo show trataba de los nativoamericanos.
Gonzalo, no tenim més temps, però moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I enhorabona, Gonzalo.
Ai, sí, perdona.
No, no me faltaria. Enhorabona, gràcies.
Bona tarda.
Igualment.
Ara tornem.